21 anys amb tu.
El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12:05. Durant la propera hora us contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, coneixerem l'aliança Mar i Terra, que s'ha presentat fa molt pocs dies i que parla de fins i tot regeneració a Mallorca, ja no només de conservació. Parlarem amb el seu portaveu, Jordi Oliva, d'aquí un minut. També conversarem amb l'informàtic i físic Javier García, que acaba de crear una aplicació per mòbil, se diu 13 eclipses, per veure l'eclipse de dia 12 de març, no necessàriament des de tramuntana, perquè si no tot se col·lapsarà i serà un desgavell. De fet, tota la platja de Palma se pot veure l'eclipse, i són 10 quilòmetres de platja, no hi ha un parc anar a tramuntana. Ara parlarem d'aquí una estona amb en Javier García. Després pegarem un bot al Gaida, perquè allà han creat la figura del policia referent per tenir cura de la gent gran. Molt interessant tenir també per vigilar persones que hi viuen totes soles fora del nucli del Gaida. Parlarem a la Vallès per saber a més si aquesta idea és extrapolable a altres municipis de Mallorca, com nosaltres sempre fem, donem idees i després amem si qualque poble ho pot replicar. Ben igual que el refugi climàtic que crearan a Llubí. També parlarem amb l'Ajuntament perquè falten arbres i sobre asfalt. I, clar, a poc estem creant refugis climàtics perquè amb aquestes calorades que fa els darrers anys mos convé sombra dels arbres i no tant de ciment, perquè fa un efecte calor, un efecte urbà, del qual m'ho hem de retirar a poc, perquè si no farem la pell aquest estiu i s'altre, i s'altre, i s'altre. Així que en Yolanda Ruiz a la producció, Ivan López en el control tècnic, començam el dia Mallorca.
El dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Avui farem un repàs a tota la trajectòria... No, tota no. Del primer disc, que és aquest, el Please Please Me, dels Beatles, de l'any 63, on hi havia aquest Ask Me Why, demanem per què. I després escoltarem les darreres cançons que se van remasteritzar l'any 95 en cintes de casset que se van trobar en John Lennon. És a dir, això és el primer disc, i posteriorment escoltarem es Free as a Bird i Real Love, que l'any 95, fa 30 anys, fa 31 anys, se varen remasteritzar per, a través d'una cinta de casset que havia gravat Lennon poc abans de morir. És a dir, això és el principi, i després escoltarem lo darrer, que és de fa 31 anys. Bueno, començant parlant de l'Aliança Mar i Terra de Mallorca, que s'ha presentat públicament aquests dies com una proposta pionera per afrontar de manera integral la crisi general hídrica, ecològica, que hi ha a Mallorca. El seu coordinador és en Jordi Oliva, i hi ha 7 entitats ambientals i socials de referència dins ella. La iniciativa defensa una mirada conjunta de la muntanya a la mà per regenerar, ja no només conservar, regenerar el territori mallorquí. Saludam en Jordi Oliva. Jordi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Bueno, vosaltres parleu d'un punt d'inflexió històric per Mallorca i començar clarament de regeneració, no de conservació, regeneració de l'illa. Què seria? Expliquem-nos a què vos referiu, en la regeneració. Conservació ja sabem tots el que és, però què seria regenerar Mallorca, Jordi?
Bé, doncs és molt fàcil. Quan fem aquest canvi de mirada, deixem de xerrar de conservació i, com has comentat, ja s'entén molt bé, no?, que és procurar conservar, com deixar com estan les coses, quan xerrem de regeneració, és tots aquests espais que s'han malmès, no? per ja sigui per la pressió humana o d'altres, que hi hagi, tipus després de Posidoni, als sòls agrícoles, per exemple, quan xerrem de regeneració és de millorar la qualitat de sòl, millorar la qualitat de Posidoni per promoure biodiversitat, etc. O sigui, és més un enfoc per diguem, espais malmesos per tornar, diguem, a recuperar les funcions ecosistèmiques.
I sou entitats marines, agrícoles, socials. Qui sou exactament, Aliança Mar i Terra? Perquè crec que n'hi ha de conegudes.
Sí, el grup motor, diguem, això neix a 2022, s'estableix aquest grup motor, que és qui ha estat impulsant, diguem, la proposta de regeneració, diguem, a escala de territori, i han sigut unes primeres passes. Aquest grup motor està format per APAEMA, que és l'Associació de Productors Agroecològics de Mallorca, Arrels Marines, està formada per CERAI, per Mamet, Fundació Vida Silvestre Mediterrània, FIM i Save the Met.
Home.
Així que són terrestres i marines, sí, i de caire social algunes també.
Crec que ens reconec a totes i que ens hem entrevistat a tots. Hi ha una expressió que m'ha agradat molt, que deies que Mallorca és una bioregió insular. Què vol dir bioregió insular? Que és com una mostra un poquet de tot. Explica'm.
Bé, el que ens és molt fàcil d'explicar quan xerrem d'una illa viva és que no deixem de veure com acaba, diguem, el territori on comença l'aigua, sinó el que fem és posar, diguem, l'abast del territori, del paisatge, sota la mà. O sigui, nosaltres treballem des del pic de Puigmajor fins a 1.000 metres de profunditat per xerrar, diguem, d'aquesta connexió mar i terra. I quan xerrem de bioregió és tenir en compte, diguem, el paisatge natural, l'entorn i sobretot les persones. És la mirada així més integral.
De fet, et deies que la muntanya condiciona la salut de la mà. És curiós. Posa'm un exemple, perquè és molt interessant, això.
Bé, el que nosaltres, diguem, la narrativa que fem servir per connectar aquesta mar i terra és la gota d'aigua que arriba a la serra. Aquesta gota passarà pels torrents, passarà als aqüífers o passarà pels sòls agrícoles i a través dels torrents arribarà a la mà. Tot el que fem, tot el que passi, per on passi aquesta gota, si és per un terreny de producció agrícola on s'empren pesticides, herbicides, agroquímics, etc.
Clar.
Aquesta gota, quan arribi la mà, arrossegarà tots aquests components. En canvi, quan xerrem això, que tot està interconnectat, és perquè literalment aquesta gota d'aigua, si la cuidem, arribarà a les preses de Posidoni, pues, amb el millor estat i farà que tot funcioni millor.
Bueno, també deus que el model econòmic actual no sé si és compatible amb aquesta regeneració ecològica que proposau, perquè l'altre dia parlaven de cintes de pressió humana. Mamó, no ho sé. Tu què opines, Jordi? Perquè és que jo de cada vegada no sé què de pensar, Jordi.
És complicat. Nosaltres fem molta feina amb APM, per exemple, per promoure, no?, un sector primari diguem, més resilient, més fort, i que es pugui considerar, no?, com un motor econòmic de l'illa, perquè moltes vegades caiem o entenem, no?, aquest monocultiu turístic, que moltes vegades, no?, recau només de l'extracció de recursos a l'illa i genera diverses pressions que, diguem, que si aconseguíssim, doncs, poder trobar equilibris en aquest sentit és que estaríem, bueno, viuríem d'una altra manera. Però, bàsicament, nosaltres comencem molt enfocats en els que diguem en la part de producció agrícola, en les zones naturals, etc. I el paper, diguem, que podem aportar millor és promoure dins del sector primari, doncs, noves maneres també d'agafar un paper més rellevant i sobretot impulsar un sector primari més resilient.
Clar, però això hi ha APM, que nosaltres sempre parlàvem amb ells.
Correcte.
Save the Met, la Fundació Vida Silvestre, Arrels Marines, et coneixem a tots sempre. Ja t'abans, Jordi, que parlarem sovint, perquè nosaltres parlem molt de medi ambient, parlem molt de fora vila, parlem molt dels pagesos, parlem molt dels pescadors, parlem molt de tramuntana, de la falta d'aigua, dels pous, i nosaltres estem molt pendents de totes aquestes coses. Parlem també, hi ha una cosa que sí que sempre en parlàvem els pagesos, però és que el número no me surten a mi. Parlàveu també de sobirania alimentària, però clar, és que només produïm el 20% o el 25% del que consumim. Això se pot augmentar, aquest percentatge? Com ho hem de fer? Perquè l'immensa majoria de defensors de la pagesia i el Fora Vila parlen de sobirania alimentària, però és que estem a un 20% o un 25%, estem molt en fora de la sobirania alimentària. En un futur és possible això? Perquè és que de cada vegada hi ha més gent. No, com ho interpretam, Jordi?
Bueno, hi ha dos, no? Hi ha dos mirades, des de l'oferta i des de la demanda. La demanda, com diu, que cada vegada hi ha més gent, si és veritat que quan entenem, no, tant una illa tan saturada, una població creixent, això és una part i diguem, no ho estem... Bueno, no s'està... No, només fa que créixer. Però per la part de l'oferta, el que, per exemple, tenim projectes educatius, o sigui, projectes que es duen a terme, per exemple, des de FERAI, és de promoure l'alimentació en base a producte ecològic i local a les escoles. Moltes vegades el que també ens falta és generar aquesta demanda dins de la pròpia illa de voler i demanar aquest producte local, perquè el que ens passa és que no, diguem, com a societat moltes vegades no tenim... ni la curiositat o ni l'interès de saber d'on provenen els aliments i llavors, diguem, tenim diverses entitats enfocades a això, a promoure, diguem, el fer créixer la demanda de producte local, no? Que van les dues una mica de mà. Però per la part de... Això per la part, diguem, de virar la demanda. Però, clar, el tema de saturació... i de que cada vegada són més persones, sí que va una mica en línia de xerrar en algun moment de decreixement. Però això són temes que ja se'ns escapa una mica, en el sentit que, com deies, no? A vegades ens sembla una mica utòpic xerrar d'una sobirania alimentària completa, però tot el que sigui augmentar aquests percentatges, que xerrem d'un 20, un 15, un 20, un 25, és que bueno, tenim molt a fer.
Sí, però sempre se diu que si vols un 8 has d'apuntar a 10, si no, no faríem
Exacte.
Res. Si no, no faríem res. Aquí és on entren en joc els pagesos i els pescadors, que són vitals també en aquesta aliança mariterra, no?
Correcte, i al final nosaltres xerrem d'agroecologia i de regeneració marina. I per la part marina, per exemple, des de les entitats es fa molta feina per promoure les àrees marines protegides d'interès pesquer. Per exemple, no, perquè quan xerrem de sobirania alimentària també ens hem no ens hem d'oblidar que tenim també tot un sector que es dedica a la pesca i que tenim un producte local molt bo que moltes vegades passa desapercebut. I el que, per exemple, es treballa des de les entitats marines és que es promoguin aquestes àrees marines protegides, que el que fa és que garantim que puguem seguir, diguem, disfrutant dels peix, de pesca local i sobretot amb arts de pesca artesanals i, diguem, tirant en línies més sostenibles en el temps per la biomassa, bueno, per tota la quantitat de peix que puguem comptar, diguem, disponible pel mercat.
Bueno, i ja per acabar la presentació, la vareu fer a la finca d'Ariant. Això és una declaració d'intencions, perquè allà la Fundació Vida Silvestre Mediterrània va permetre fa molt d'any, jo només he estat una vegada en la Fundació Volta Negra, gràcies a la feina que se va fer a Ariant, el Volta Negra ja no està en perill d'extinció. Tenim un cremull de polls, tenim un cremull de parelles. Fer-ho a la finca d'Ariant té un component molt significatiu, no, Jordi?
Correcte. Jo és... Diguem, per això volíem fer aquesta... Bueno, tenir aquesta imatge, no, de presentació allà, perquè realment és un santuari, o sigui, és diguem, part de... com volem veure el retorn natural o l'entorn natural a la serra, i allà connectem molt bé també mar i terra, no? Perquè tenim la mar de fons, tenim tots aquests espais també que estan connectant a vegada, doncs, d'iniciar una producció ecològica, etc. Però, diguem, sí, és un lloc que bueno, passat això, és molt rellevant per aquesta recuperació del Botó Negre, i la Fundació Vida Silvestre, per suposat, fa una gran feina en aquest sentit.
I de Jordi Oliva, Aliança Mar i Terra, benvinguts en el llistat d'entrevistats del Dia Mallorca, perquè parlarem sovint, nosaltres parlem molt en Cime Dea, en Suïbe, en Socioneogràfic, en APM, en Barrades Marines, en Save the Met, perquè mos interessa molt, és fora vila, la nostra mà, cada dia som molt pesats, però jo sempre dic que vivim enmig de la mà, perquè vivim en una illa que és enmig de la mà, per tant, vivim enmig de la mà, i hem de ser tan conscients de la terra com de la mà. Jordi, benvinguts a l'Aliança Mar i Terra, una gran benvinguda, perquè tot el que sigui pensar en la conservació i la regeneració, tots els mallorquins han d'estar ben al corrent. Gràcies, Jordi, parlarem prest. Una ferrada molt gran.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, la ferrada.
Gràcies. Bueno, ara d'aquí un instant parlarem precisament de no col·lapsar tramuntana el dia 12 d'agost, perquè no importa anar a tramuntana a veure l'eclipsi. De fet, hi ha una aplicació per saber des d'on la poden veure, l'eclipsi, sense haver d'anar a Tòsiga, en els pobles de tramuntana, que si no, bé serà matí de demà. No ho amagueu.
El Dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és diversitat. Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera.
Escoltau el sou de John Lennon, gravada l'any 1977 a un casset a casa seva. Els Beatles varen, a Yoko Ono va trobar aquesta cinta, li van entregar en George Harrison, en Anna Ringo i en Paul McCartney. L'any 95 varen fer aquesta remescla i va sortir aquest meravellós Lliure com un ocell. Aquí McCartney havia de ficar la seva estrofa perquè només hi havia gravat l'altra part al principi. Imagineu ara en intel·ligència artificial que se podria fer amb aquesta cinta de casset que jo no guardava des de l'any 77. Després escoltarem Real Love, que és l'altra cançó que l'any 95 se va refer. Fa poc se va refer Now and Then, també, que era la tercera que se va trobar. Lliure com un ocell, meravellosa. Sempre és bon moment per escoltar els Beatles. Mirau, el mallorquí Javier García, informàtic i físic de professió, ha fet una aplicació web, de fet nosaltres ara la tenim davant, que se diu 3 eclipses. Permet saber des d'on observar l'eclipsi de dia 12 d'agost i podria ajudar a repartir visitants per molts punts de l'illa, evitant aglomeracions a la Serra de Tramuntana. Javier García, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Estic mirant la teva pàgina web, 3eclipses.es, però jo simplement he posat en el cercador 3 eclipses i m'ha sortit tot d'una. Hi ha mapes interactius, simulacions de l'horitzó real, exemples de cada ubicació. És fàcil de manejar, perquè jo ja cap d'entrar, encara estic trastejant. És senzilla?
Claro, el objetivo es eso, es que sea una aplicación muy sencilla, que de un primer vistazo ya nos dé mucha información que sea relevante y que nos ayude a planificar el eclipse. Y básicamente es un simulador que tiene dos partes. Por un lado, tenemos un mapa de calor, donde podemos ver, por ejemplo, Mallorca, cuáles son las zonas más propicias o mejores para ver el eclipse. Las zonas más propicias suelen estar coloreadas de color rojizo, anaranjado, y las zonas menos propicias en color azulado. Esas zonas menos propicias van a ser fundamentalmente en Mallorca por temas de ocultación del horizonte, por ocultación de las montañas. Entonces, eso ya te da mucha información para empezar a decir, oye, mira, estas zonas son buenas, estas zonas no son tan buenas.
Uau, jo estic veient, idò, que lo de la platja de Palma no estava tan clar, perquè Llum Major sí. Tot Llum Major, les organitzacions de Llum Major, que així mateix, fins a l'Escap Blanc, hi ha molt de terreny. Mm-hmm. Però és que, clar, pràcticament tu lo que ho has fet és per no saturar tot Tramuntana, que sí que tot Tramuntana queda en color vermellot. Està molt bé, molt interessant. 3eclipses.es. Entreu-hi ara mateix perquè és molt interessant. Banya bufar, però clar, és a dir, per exemple, des del cim del Galatzó sí que se veurà, no? M'imagino.
Claro,
és a dir, tot el que està en color terra serà des d'allà on se podrà veure, no?
Así es. Mira, justamente tú la has dado en el clavo. Uno de los objetivos es no encontrar el mejor sitio en Mallorca para ver el eclipse, sino el mejor sitio para cada uno de nosotros. Y eso implicará el sitio que esté más cercano al lugar donde nos vaya a pillar el 12 de agosto y que a lo mejor simplemente con un paseo de media hora vamos a un buen mirador donde vamos a poder tener un buen espectáculo sin necesidad de coger el coche y saturar la sierra. El siguiente eclipse solar total en Mallorca será el 2160. No creo que lleguemos todos los que estamos aquí a ese eclipse. Entonces,
a mí, me sembla que no. Me fa molta pereza esperar 130 años.
Tengamos toda la información y todas las herramientas disponibles para que este espectáculo que nos va a deparar la naturaleza lo podamos ver en las mejores condiciones y sin necesidad de hacer grandes desplazamientos o correr el riesgo de encontrarnos eso, carreteras que van a estar saturadas, cerradas, etc.
No está senzill, pero, dius, has dit en el diari que no està fàcil, no? Perquè has estat 3 mesos fent feina fins a la matinada, no?
Claro. No es fácil porque lleva muchísimo cálculo por detrás. Un mapa como el que estás viendo, por ejemplo, el de Mallorca, ese mapa de color, básicamente lo que está señalando ese mapa es desde cada punto de Mallorca, separado por 30 metros, hace una simulación de cómo será el eclipse. Hace una simulación con ese horizonte en ese punto. Un mapa con toda la cobertura que veis en la web de la península, las islas, etcétera, tarda más de 5 o 6 días en calcularse. Entonces, tiene mucho trabajo por detrás el hacer ese diseño. Y luego la parte del horizonte también, que yo creo es muy espectacular, porque una vez seleccionado el punto dentro del mapa, tú puedes ver el horizonte real, cómo se va a ver, qué montañas vas a tener, si te van a ocultar parte del espectáculo o no. Además tenéis las referencias de los nombres de las montañas que vais a ver de la sierra. Y no ha sido sencillo, sobre todo, a ver, esto inició, no me quiero comparar con John Lennon, pero es un proyecto casero también.
bien traído.
Empezó dando respuesta a una necesidad personal. Yo voy a estar seguramente en Santa Ponsa para esas fechas y era ver si en los miradores que hay en Santa Ponsa lo podía ver o no. Claro, de una aplicación personal que te responde a una pregunta para ti, cuando lo fui enseñando a grupos de amigos, etcétera, y vi que había interés a hacer algo que lo pueda consumir el gran público, que sea sencilla de utilizar, pues hay un trabajo por detrás. Y ahí están esos 3 meses, estás a alargar las noches hasta altas horas de la madrugada trabajando en hacer algo que realmente tuviese sentido y diese valor.
Pues lo que me dius de Santa Ponsa, per exemple, des del mirador de Ses Malgrats, sí que se veurà, no? Pensando.
Sí. Se verá. Digo, uno de los riesgos que tenemos y vamos a tener en toda Mallorca es también el tema de la nubosidad, y es otro de los indicadores que te da la web. Es decir, seleccionado un punto te indica cuál es la nubosidad histórica que ha habido los últimos 25 años para ese punto, en esas fechas, y para el sol. Dice, para esa altitud, es decir, el sol estará muy bajito en el horizonte, entonces ahí tenemos que ver las nubes bajas. Pues esa indicación también nos sirve para determinar, oye, en este sitio habrá la típica bruma o nubosidad que suele haber en agosto o no.
I també, molt important, ara que ho estic veient, tota Costa de Llucmajor, començant des de Cala Blava, Bella Vista, l'urbanització Les Palmeres just davant, que no serà perquè no hi hagi costa, allà, clar, Mayoris, clar. Urbanització Mayoris, que Puy de Ros, que està ferrat, urbanització Sa Torre, Badia Blava, Badia Gran, Tolleric, des de totes aquestes bandes se veurà l'eclipsi. Per tant, no mos posem tots a tramuntana, perquè, com he dit abans, vessarem. Ja tens desenes de milers de visites, ja, i tens 200 i 300 usuaris diaris, Javier. Sí. Està molt bé, eh?
Sí, no. Y subiendo, porque repito, yo creo que es una necesidad, no era solo mía, que tenemos muchos de, oye, un espectáculo que el anterior que nos deparó la naturaleza fue el 1905.
Wow.
Igual, creo que no muchos de los de aquí estábamos vivos por entonces.
Yo no era.
Entonces es prepararlo con las mejores herramientas posibles, y esto es una herramienta más para preparar.
Hi ha una versió de pagament que ofereix més eines addicionals, eh? Si un vol fer la versió pro, però bé, que jo ho estic utilitzant ara aquí de manera gratuïta. Tots ho podeu mirar, 3 eclipses, i és una verdadera meravella perquè te posa efectivament les zones que hi haurà ombra, les que no hi haurà, i Javier, és un gran servei a la comunitat el que has fet amb aquesta... perquè el mapa de l'any passat era un poc... estava fet com un poc aviat i corrensos, no? El mapa que va sortir l'any passat, no ho trobes? Era com un poc...
Fue en parte una de las motivaciones también para hacer este trabajo, porque yo vi los mapas que se distribuyeron. Vi el trabajo que hacía, por ejemplo, el Gobert de cara a planificar el eclipse y a determinar zonas propicias o no. Y yo no sé si recuerdas, el 30 de abril pasado fue lo que se llama el día gemelo, es decir, el sol estuvo en el mismo sitio que va a estar el 12 de agosto. Sí. Entonces, el Gobert lo que hizo fue mandar toda una serie de voluntarios a diferentes zonas de la isla a apuntar, no sé de qué manera, si en una libreta, etcétera, dónde estaba el sol y si se taparía por las montañas, no se taparía, si era propicio, etcétera. Entonces yo, bueno, un poco con los conocimientos que tengo, digo, a ver, no hace falta que mande la gente, yo puedo simularlo y puedo poner personas virtuales separadas cada 30 metros para ver, hacer justamente ese ejercicio. Y ya digo, vi esa necesidad y una manera incluso de ayudar a las administraciones a que tuviesen más herramientas de cara a planificar el eclipse. Y bueno, fue ya digo, echarle horas, cariño y sacarlo adelante.
Y está traducido a 12 idiomas, veig aquí espanyol, anglès, català, euskera, galec, portuguès, francès, alemany, italià, neerlandès, sí. I 2 idiomes que un crec que és coreà i l'altre és japonès o xinès.
Un és xino i l'altre és japonès.
Exacte. Ho dic
he estado... es que he estado en contacto con gente de Japón que va a venir expresamente a Mallorca para ver el eclipse.
Wow. Es decir,
son los que se llaman, se conocen como cazadores de eclipses.
Ah.
Ya digo, es un espectáculo tan impresionante que la gente que lo ha vivido, muchos de ellos luego lo van siguiendo por todas las partes del mundo. Y tenemos gente, ya digo, que va a venir de Japón y de otras partes del mundo, de Estados Unidos, etcétera, porque hubo un eclipse solar total en Estados Unidos recientemente, que van ahora a eso, van persiguiendo eclipses y tienen su excusa para viajar a los sitios, es el tema del eclipse.
I de Javier García, ja ho sabeu, és hora d'anar a veure l'eclipse, entrau, o podeu entrar ara mateix, Tres eclipses, és una pàgina web molt intuïtiva, jo l'acabo d'aprendre a manejar, per tant, si ho heu bufejat, ho pot fer qualsevol. Així que, Javier García, gràcies per atendre-nos i, sobretot, també, gràcies per el favor que ens has fet a molt de mallorquins, perquè la teva feina pot contribuir a que no hi hagi aglomeracions, perquè tu ara imagina que hi ha una aglomeració i que una persona se troba malament i ha de passar una ambulància. Per tant, la teva feina és molt més important del que pot semblar. Javier García és informàtic, és físic, i ha fet aquest 3 eclipses, que és una pàgina web molt senzilla, i sabreu des d'on podeu veure l'eclipse de dia 12. Gràcies, Javier, estarem en contacte.
A vosaltres, un abraço.
Una ferrada molt gran, ja ho sabeu, no importa anar tramuntant, si no, mos juntaran tots allà. Bueno, ara tot d'una anam en la nostra radiografia mallorquina.
Vetres Ràdio. Radiografia mallorquina.
Avui a la nostra radiografia mallorquina vam pegar un bot fins a Llubí per parlar d'una cosa molt important i que també proposam a la resta de municipis perquè sembla una bona idea. Per això ho volen posar com a exemple i aquells que ho puguin replicar que ho facin si ho troben convenient. Perquè Llubí tindrà el seu primer refugi climàtic a la seva zona esportiva. Serà un pla pilot i serà el primer en fer-se dins un projecte més gran que vol fer l'Ajuntament Llubiner. Saludem a la Vallesa de Llubí, Madalena Perelló. Bon dia, senyora Vallesa.
Bon dia, tingueu.
Parlau de resiliència, de salut i d'adaptar el municipi climàticament, perquè, clar, dins el pla d'acció per l'energia sostenible i el clima, crec que entre totes les bandes heu pactat, a poc, han fet aquestes passetes per adaptar-nos. És així?
Efectivament. Bueno, des de fa un parell d'anys se fa la subvenció d'espais que és per fer millorar els edificis que tenim en sostenibilitat, posar plaques solars, aïllar els edificis municipals, i també ara pues, ha sortit aquesta subvenció que ens han pogut acollir de refugis climàtics. Nosaltres tenim aquesta zona, que és el poli esportiu, que no hi ha gent d'ombra, no hi ha quasi arbres, i quasi tot és asfalt, que vosaltres sabeu que l'asfalt encara agafa més el rebull amb aquestes temperatures que tenim els darrers anys. Això fa que pugi també la temperatura, i bueno, i m'han dit pues, farem el primer pla pilot en aquest poliesportiu i bueno, aixecarem tot l'asfalt i sembrarem una cinquantena d'arbres.
De fet, és que en el poliesportiu no hi ha cap ombra. I no sé si vol servir de consol, però és que tot a Mallorca estem igual. No sé què mos va passar fa 50 anys que veurem com s'ha a fer tot sense ombres i ciment. Només. Posareu, davallareu fins a pista de pàdel i el nou pavelló. Aixecareu tot l'asfalt, no?
Sí. S'endurà tot l'asfalt. Una, també perquè l'asfalt el veig molt, molt net, perquè no hi creixen herbes, tal o qual, però bueno, fa correnties d'aigua. Això vol dir que l'aigua no se filtra cap a baix, que és el que necessitem a tots els llocs, perquè tant d'asfalt el que fa és que duim l'aigua a un lloc, vés a saber on, i el manco, si se pot filtrar cap a baix, l'aigua torna a recuperar el seu estat en els pous. I el que volem fer és això. També feim pous on se recuperarà aquesta aigua, que ens servirà per regar tots aquests arbres.
Molt bona idea, perquè tota l'aigua de pluja antigament se recollia en els dos aigovessos, en el canal de Giny, que anava dins la cisterna, i ara tot se perd. És que també, i fins i tot a Palma, també ens hauríem de plantejar tots els terrats dels edificis. Tota l'aigua que se perd i se'n va, se mescla amb pluvials i residuals. És que antigament això era impensable, que se perdés l'aigua. A més, posareu com el paviment serà permeable i drenant. 2.600 metres quadrats d'asfalt serà permeable i drenant, i podreu conduir aquesta aigua.
Exacte, conduir aquesta aigua cap a un pous que també se fan amb aquest projecte, per després poder reutilitzar aquesta aigua.
Fons
hem de dir que nosaltres ja hem fet una intervenció en el municipi. L'any passat van sembrar uns 100 arbres més. A veure que hi havia 100 arbres de tota sa vida a un cert carrer, nosaltres n'hem sembrat molt més. I a veure que te dona una sensació de més fresca que no aquesta sensació d'agobiament quan vas pel carrer. A veure que encara som molt joves, però bé, veure aquesta verdor te dona una altra sensació.
Se millor ombra ets d'un arbre, ja pot posar tendals...
Ventiladors, aires, el que sigui.
Davall un arbre no s'està com enlloc. També posareu fons... làmines d'aigua i hotels d'insectes i nius, caixes nius perquè s'hi posin els ocells, perquè, clar, una cosa d'anar amb l'altra.
Efectivament, és un pack, diguéssim.
Sí.
Dins d'aquest pack també els animals hi tenen cosa a dir. Tots els insectes, per molt que mos empipin a vegades, tenen la seva funció i les hem de protegir. Allà on hi ha asfalt no hi ha ni un animalet, per dir-ho així. I els ocells també, com que estaran damunt dels arbres, també tenen dret a veure i a ser ben cuidats, com aquell que diu.
Home, clar, és que també el llubí, el pla... Clar, les hores de sol, en l'estiu, si hi ha infants, famílies... És que pot arribar a ser perillós, també, aquesta calorada. En canvi, davall un arbre, un ventallet...
No, exacte. Nosaltres en el poliesportiu tenim... Bueno, no, l'escola d'estiu la feim a l'escola... És l'escola que tenim a Llubí. Però després tothom va a la piscina. Clar, només podem anar a nedar i tornar, perquè no podem fer cap activitat en el poliesportiu, perquè no tenim, ja vos ho he dit, no tenim cap ombra. Creiem que amb tot això que sembrarem i tot això, a lo millor qualque activitat sí que se podrà d'aquestes d'estiu, i els nens no hauran d'estar tancats a una aula, a un pati que tenen tot, si ven, per disfrutar.
Sí.
Les donarem un altre caire. Crec que això també és important.
Però, com he dit en el principi, voleu anar més enllà. Voleu fer com una xarxa d'espais verds perquè tots els lluviners estiguin a menys de 300 metres d'un refugi contra la calor. Per això ja és a llarg termini, m'imagino, no?
Sí, perquè nosaltres, a l'actuació que t'he dit abans, que hem sembrat 100 arbres, s'ha fet el ramal de Molí de Sant Rafal, diguéssim, cap a la plaça de la Iglesia. I després s'ha fet un poc a dins carretera. Ara se farà des poliesportiu cap a la plaça de la carretera, a dins d'aquest pla que estem elaborant, tots els perpendiculars a la carretera van sembrat d'arbres, perquè tu de carrer en carrer puguis trobar una ombra i te puguis refugiar quan fan aquest calor. La gent major podrà anar a fer la volteta que fan si ven en fresqueta, i el manco podrà seure a un banc o davall d'un arbre.
És que també en els darrers 10 anys he llegit que els dies de calor extrema de més de 30 graus han passat de 85 dies a 120 dies en l'any. És a dir, és que...
I que nosaltres no arribàvem mai en els 40 i tal, i hem tingut anys, pics de calor, que han estat de 2 o 3 dies amb altes temperatures.
Sí.
I això s'ha de millorar.
Clar.
Haurem de fer totes aquestes intervencions perquè la gent pugui fer vida normal en el carrer, sabent que al migdia no podran sortir, però al manco, a les hores baixes, sí que puguin sortir.
I també, lo de les pèrgoles. Això també m'ha agradat molt, perquè les pèrgoles també pots posar-hi plantes atrapadores que donin ombra, mm-hmm. també a la plaça. Voleu posar
les pèrgoles. La plaça de la carretera, sí.
Sí.
Perquè és una zona també que és vera que té ombra tot al voltant de la plaça, però al mig no, queda molt de sol i els dies d'estiu pues, no hi ha qui estigui. I el manco pues, així protegir aquesta zona amb unes pèrgoles que hi haurà unes plantes trepadores també, seran en lames, però també hi haurà trossos que seran en plantes.
I per d'aquí 4 anys teniu també ja un pla... horitzó 2030, tothom parla del 2030, és d'aquí 4 anys, 3 anys i mig, perdó,
sí.
Que voleu tenir la cobertura d'ombra urbana superior en els 10.000 metres quadrats a tot el poble, en 300 arbres més.
Bueno, si anant sembrant en el ritme que ara sembram, crec que ho aconseguirem. Però bé, tot s'ha de dir que són 4 anys endavant, el pla encara no està complet perquè l'han començat quan m'han donat la subvenció, perquè teníem la memòria ja ben estructurada i només es posa-li un poc més de context, però jo crec que sí que se pot arribar en el 2030 amb molt més arbres.
Sí, és que ja vos ho deia, cada setmana parlem amb altres de tota a Mallorca i falten arbres, falten zones verdes. I, de fet, aquesta idea de que estan parlant de Llubí, de fer un refugi climàtic, la donam per si qualque altre municipi pot adaptar també els seus carrers d'aquesta manera, perquè això d'aixecar l'asfalt i posar-hi paviment drenant i aprofitar l'aigua, és que és molt important, perquè és que avui en dia tota l'aigua que plou quan hi ha aquestes aïllades, tot això, és que antigament han trebucat el cap, haurien de fer com feien els nostres perdins, aprofitar tota l'aigua de pluja, i no sé què mos ha passat els darrers 50 anys, que ho han fet totes al revés. Jo recordo els meus perdins allà fent tot el canal de giny i tota l'aigua de pluja amb dos aigovessos a dins la cisterna, no?
Efectivament. I ara, bueno, molta s'atura, molta se mescla, ja no va a pluvial, sinó que se mescla amb les aigües fecals, que això també ens dona problemes a depuradores, i etc. I crec que li hem de donar una volta a on hem de tornar a reconduir aquesta aigua que plou. Que plou manco, plou en més quantitat, en una vegada, però sí que l'hem de reconduir a qualque lloc per poder-la tornar a aprofitar.
Bueno, idò, si serveix d'exemple i qualcun municipi vol copiar aquesta estratègia lluvinera, refugi climàtic, aixecar l'asfalt, paviment drenant per aprofitar Saigó. Magdalena Perelló, Valdesa de Llubí, enhorabona. Tant de bo tota Mallorca faci igual que vosaltres, perquè no poden perdre aigua. Estem en un moment que no poden tocar ni una gota d'aigua i d'aquesta manera, com a mínim, reaprofitar, com feien antigament totes les cases, l'aigua de pluja, ja que plou poc i plou de manera rara, no? Anem a aprofitar-la.
Efectivament.
Valdesa, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies per l'entrevista.
Gràcies. Nosaltres d'aquí un instant continuem amb més coses el dia a Mallorca.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la 1 del migdia.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, no m'escoltar les castanyoles, se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro. Sa mà es dretana i sa cama es descarrama.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. El dia Mallorca, IB3 Ràdio.
Han dit que aniríem fins al Gaida perquè volem parlar del projecte Policia Passegent Gran del Gaida. És una iniciativa de la mateixa policia, el Gaidina, que cerca més seguretat, protecció i activitats pels majors del municipi, que cada vegada són més. La novetat és la creació de la figura del policia referent. Serà un agent que actuarà com a enllaç directe en la xarxa sociosanitària i oferirà una atenció personalitzada i empàtica en la gent gran. Saludant Llorenç Bosch, cap de la policia del Gaida. Llorenç, benvingut, bon dia, com estàu?
Com va? Bon dia, va bé, gràcies.
Bueno, sembla que les dades ho justifiquen, aquesta necessitat, perquè pràcticament un de cada cinc algaidins és una persona major, i la meitat d'aquestes persones majors tenen 80 anys, és a dir, mengeu bé, perquè viviu molt. Però la qüestió és que les persones que per aventura no viuen en el centre del poble i que per això han de menester una mà, la dispersió territorial i el risc d'aïllament per aventura seria un poquet el més delicat. Pot ser?
Clar, aquí tenim molta gent major que viu a fora de Vila, exacte.
I ha crescut molt el poble fora del centre, perquè, per exemple, antigament el Gaida era el centre, el que veiem a la plaça, on era l'acadèmic, en Esteve. Però no sé si en els camins que van, per exemple, cap a la Talaeta o cap a Llucmajor, hi ha hagut molta urbanització. Ha crescut molt?
Bé, el que és fora de Vila, suposo que per tot, esclar, a Mallorca, pues, han anat construint cases i això. Però bé, el que hi ha més població de cara a cases antigues, és a dir, possessions o cases així de fora vila de pagesos, diguéssim, que sí que encara hi ha gent gran que viu allà.
Clar. I veurà aquest policia referent, tindrà àrees d'actuació com, per exemple, la mobilitat. Això que vol dir? Ajudar per ventura una persona major que no se pot moure.
Això, per ventura, seria més enfocat a el que són, per exemple, ceres o barreres arquitectòniques d'ajudar a millorar els accessos perquè la gent pugui transitar millor i, inclús, a lo millor, fer qualque ruta circular en el municipi de que la gent vagi a caminar i coses d'aquestes.
També he vist que fareu xerrades preventives centrades en la prevenció d'estafes, de robatoris, que és que hi ha hagut casos dins del Gaida.
Clar, els darrers temps pues sí que hi ha, sobretot, telefonades a la gent gran que van enfocades a possibles estafes. Per exemple, teníem els típics representants de Butano que anaven, sí, telefonaven, se presentaven i eren possibles estafadors. I més que res, aquestes figures per prevenir aquesta gent gran d'aquestes possibles estafes.
Clar, i també, si les persones majors saben que tenen com un policia referent, això, augmentar la seva sensació de seguretat és molt important. Sentir-te segur.
Exacte, i també és una manera de que nosaltres tenim informació. Ara una persona que l'han estafada, pues ja mos posa en alerta i nosaltres ja podem fer una campanya per informar l'altra gent de que vegin prevenció, que no la puguin estafar.
I abans parlàvem amb Llubí, dèiem a Metzi, el seu projecte se pot replicar a altres pobles, però hi ha una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, que fareu un cens voluntari de persones que tinguin risc de desorientació per poder-los protegir millor. Una persona que per aventura té un principi d'Alzheimer, és a dir, està un poc més al tanto, un poc més a damunt d'aquesta persona. Això és interessant i també se podria exportar a molt d'altres municipis. Serà voluntari, però, no?, aquest sens.
Exacte, això seria una cosa voluntari i si deia que tenim ara, bé, com que ara això és un projecte que estem fent feina per anar ficant coses que siguin productives, en el sentit de que en base a fer aquesta funció detectarem de quina manera podem ajudar en les coses que m'ho vagin sortir, que no sé si m'he explicat. És a dir, podem detectar que una persona major pot tenir un problema determinat i la major no ho havien tingut en compte i ara pues, mirarem de ficar-ho dins el projecte. És a dir, està en procés el projecte.
I ja ho sabeu, el Gaida crea la policia passegent gran del Gaida en la creació de la figura del policia referent, una gent que actuarà com a enllaç en els metges i una atenció personalitzada i empàtica a la gent gran. Bona idea, ho posen en marxa el Gaida, a més si qualsevol municipi que ho hagi de menester, nosaltres donem idea, i si qualcú vol replicar en el seu municipi, és una gran idea. Enhorabona a la policia local del Gaida per tenir cura dels nostres majors, que de vegades no hi pensam. Llorem Bosch, que és de la policia del Gaidina. Moltíssimes gràcies per atendre'm-vos.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Adéu, salut.
Mon anam en Sorri en Love, aquesta cançó que l'any 1995 van treure de dins una cinta de casset que guardaven a Yoko Ono, en sa veu d'en John Lennon. Salut.
Tres Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. La UIB i la Xarxa per la Inclusió Social faran un macro recompte a les quatre illes per obtenir xifres reals de les